El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Mireia Boya, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És aquí, jo deia aquest matí, serà a l'estudi perquè ha pogut tornar. Com va viure ahir aquesta estona que va passar al Tribunal Suprem? Com és Pablo Llarena? Perquè suposo que hi ha molts oients que de tant sentir-nos parlar de Pablo Llarena volen saber com és, i vostè hi va parlar amb ell.
Bé, és un senyor gran, molt afable. Em va deixar explicar-me bastant, no em va tallar gaire. I no, és un tio que és amable, és molt, molt correcte.
Mireia Boya li va recordar a Pablo Llarena unes paraules del mateix magistrat l'any 2012, ara fa 6 anys, quan Pablo Llarena va dir que la identitat catalana i la unitat de l'estat espanyol no tenien una solució judicial, sinó política.
I ell em va corregir i va afegir fundamentalmente. Jo li vaig dir, bueno, encara que diguis fundamentalmente, també hi estic d'acord. O sigui, la principal solució no ha de ser judicial, i ara mateix és l'única, perquè el govern de l'estat espanyol s'ha tancat al diàleg des de fa molts i molts anys.
Li va dir a Mireia Boya, a Pablo Llarena, la solució són les urnes i el diàleg. Avui insisteix en això Marta Pascal, dient que la solució ha de ser aquesta, però des de la CUP, ella diu, Marta Pascal diu, dins de la legalitat, i quan vostè li va dir, escolti, no, nosaltres vam aprovar la resolució per fer la declaració d'independència perquè teníem la voluntat que això fos efectiu, que això passés. Com van reaccionar?
Jo li vaig dir, en el moment en què jo, el 27 d'octubre, vaig votar aquesta declaració d'independència, estava convençuda que era una declaració política que podia ser efectiva. Després la realitat ho ha desmuntat, en part pel cop d'estat del 155 i en part perquè vam veure que no tot allò previst a la llei de transitorietat estava preparat. El govern no ho havia fet.
Per tant, no va ser només el 155, va ser perquè el govern o els acords independentistes van dir, no ho tenim a punt.
Exacte, aquesta és la realitat, però la intencionalitat del 27 d'octubre, almenys per part de la CUP, era fer efectiva aquesta declaració d'independència perquè venia del mandat del referèndum de l'1 d'octubre, on més de 2 milions de persones havien decidit que havíem de ser república.
Pablo Llarena li va demanar a Mireia Boya si era què en pensava de la Constitució, si l'acataria en un futur.
No m'ho va demanar així directament. Vam estar parlant, va preguntar molt i repreguntar sobretot sobre els tràmits parlamentaris de la llei del referèndum i de la llei de transitorietat, no? Advertint-me com és que hi havia una interlocutòria del Constitucional que deia que això era il·legal. I jo el que intentava explicar-li és que la Constitució és un marc legal que està interpretat pels poders de l'Estat d'una determinada manera que no té per què ser l'única, perquè jo la interpreto d'una altra forma, i que s'havia convertit en un mur i que ens trobàvem en una situació on ens havíem presentat a les eleccions amb un programa electoral, la gent ens havia votat, en aquest programa hi havia punts en comú amb el programa de Junts pel Sí, hi havia enquestes que deien que el 80% de la població de Catalunya volia un referèndum i una absència total i absoluta de diàleg per part del govern de l'estat espanyol des de feia molts i molts anys. Aleshores, vam optar per la via democràtica, triant el referèndum com l'eina per dirimir el conflicte entre Catalunya i Espanya, però perquè la ciutadania ens ho demanava. I nosaltres hem optat sempre per la via democràtica, perquè el diàleg en aquell moment i ara també...
I quan li deia això, que tenia com a efecte que vostès se saltaven al marc constitucional, què deia?
No, ell ho intentava preguntar d'una altra manera i jo l'insistia, és que les lleis no poden ser un mur, perquè si són un mur no avancem i la societat et demana que avancis, no? I tu, com a polític, tens l'obligació de complir les promeses electorals i el teu programa electoral, no pots enganyar la gent.
Li va preguntar a Pablo Llarena, perquè vostè només va contestar, recordem-ho, les respostes del magistrat Pablo Llarena i del seu advocat, en Carles López. Li va preguntar pel rol que han jugat altres representants polítics, perquè l'informe de la Guàrdia Civil que estàvem comentant abans amb Jaume Roures, que és un altre dels noms propis que comença a aparèixer entre els molts que n'hi ha, i posa que funcionaven com una organització criminal i que Oriol Junqueras, Raül Romeva i naturalment Carles Puigdemont eren els responsables. Li preguntava pel rol de la part executiva.
Aquí l'única organització criminal reconeguda per la justícia espanyola és el Partit Popular. Això és important recordar-ho, no? M'ho preguntava quan parlaven del document aquest, del PowerPoint aquest de l'Enfocat,
sí,
que jo no l'havia vist mai a la vida fins que em vaig llegir l'atestat de la Guàrdia Civil, i parlant de les anotacions de la famosa Moleskine. Llavors, l'Enfocats el que diu és que hi ha un comitè estratègic on jo en teoria en formava part com a presidenta de grup parlamentari i l'Anna Gabriel com a portaveu, no? I el mateix amb els altres partits i les entitats i alguns persones rellevants que per això suposo que en Jaume Roures, doncs...
Sí, però ell diu que no forma part. Aquestes reunions, vostè hi anava o existia, no?
No, és que això no existeix. És que jo el que li vaig explicar és que la manera de funcionar de la CUP, primer, que aquest document hauria hagut de passar per una assemblea i, per tant, seria públic perquè l'hauria votat la nostra militància. I, en segon lloc, que presenta un model que és contrari al nostre, no? Perquè el que proposa és uns quants dirigents de forma clandestina prenent decisions en nom de tots. I nosaltres és justament el contrari, o sigui, volem que la gent sigui la que faci avançar i que les decisions es prenguin des de baix. Aleshores, per nosaltres això és un model que és del tot inacceptable.
Li va fer preguntes de futur, de què faran vostès ara durant aquesta legislatura? Tenia interès en saber, perquè quan llegeixes la interlocutòria del jutge Llarena en relació a no deixar anar Joaquim Forn, no deixar anar Oriol Junqueras, Jordi, etcètera, destaquen molt que podrien, quan sortissin, com que fora hi ha un corrent polític independentista que representen aquests 70 diputats i diputades al Parlament, doncs això podrien continuar la marxa cap a la porteria de gol independentista, no?
Sí, ho va fer, i li vaig explicar com funciona la CUP. Nosaltres no repetim càrrecs parlamentaris. Si els personalismes no són importants, el que importa és el projecte polític. I, per tant, encara que jo no hi sigui, els diputats que estan ara a l'organització, la militància, conserven els mateixos objectius i tenen el mateix compromís amb el programa polític. I, aleshores, doncs, vull dir, ja pot engarjolar a tot els que estem a la CUP i a primera línia ara, que vindran uns altres a la propera etapa i faran exactament el mateix.
La CUP, Mireia Boya, abans d'anar al Tribunal Suprem, va dir: jo no em mouré ni una coma del programa de la CUP, del que jo penso, i aniré de cara i li diré, això és el que ens està explicant avui a micròfon obert Mireia Boya, del que va passar ahir en el Tribunal Suprem, i hi ha qui interpreta, Mireia Boya, que a vostè els hi ha pres la coartada a la resta dels compareixents, entre els quals aquesta setmana que ve Marta Rovira, Marta Pascal, etc., perquè alguns dels compareixents han dit: no, això només era una declaració que no tenia conseqüències, que era política, etc., etc., i que vostè va dir: no, nosaltres ho vam fer per fer-ho efectiu. Per què no es coordinen les defenses, o per què aquesta estratègia, en el cas de Mireia Boya, pot haver perjudicat els seus companys?
Jo crec que no. A més, vull dir, es pot mantenir perfectament l'altra via de defensa. És a dir, i ho he dit abans, nosaltres, les 10 diputades de la CUP, en aquell moment vam votar la declaració d'independència per a que fos efectiva. Però la realitat ha demostrat que no ho ha estat. Aleshores, jo no sé què pensava ni la Marta Pascal ni la Marta Rovira en aquell moment, ni quina era la seva intencionalitat. Ja ho explicaran elles, perquè potser doncs, no estaven tan convençudes de que pogués ser efectiva, però igualment la van votar, no? Per compromís, per simbolisme, per lo que sigui. Jo puc parlar per mi, per la meva organització.
Mireia Boya ahir va en sortir del Tribunal Suprem, i quan va arribar va dir: això és un judici polític i, per tant, hauríem de tenir una certa estructura, no sé com dir-li, antirepressiva. No va utilitzar vostè aquesta paraula, però un cert paraigua comú per posar-nos d'acord. La gent que ens està sentint deu pensar: ah, però que no el tenen? Que no es coordinen?
No, aquí les defenses, els advocats, doncs cadascú defensa el seu, sí que hi ha uns intercanvis mínims de jo faré això, jo aniré per aquí, no? Hi ha un grup de WhatsApp comú, diguéssim, sí. Hi ha alguna reunió, però jo crec que aquest compartir és només a nivell processal, jurídic. No hi ha una estratègia política. Jo el que deia ahir és que estem en un tribunal que està fent política. Aleshores, el que hem de fer nosaltres és anar al tribunal a Madrid a fer la nostra política. I és el que intentava fer jo ahir. L'Albert Botran, aquesta setmana, ha escrit un article molt interessant a la revista El Temps, que parla de la comissió de portaveus del 92, no? On els portaveus sí que tenien coneixements jurídics, processals, però no només això. I eren ells els que feien el discurs polític de tot el que passava al jutjat. Aquí estem veient que molts advocats són molt mediàtics, que surten sovint tant a la ràdio com a la televisió, i cadascú parla de la part jurídica del seu cas. Però ningú té la visió compartida, estratègica, comuna d'aquesta macrocausa judicial contra l'independentisme, i aquesta és una feina que cal fer, de coordinar-se. I potser passar d'aquesta tanda de declaracions, jo crec que és una feina urgent, insisteixo, no tenen per què fer-la els advocats, perquè també hi ha la part comunicativa que és important, no? Quan sortíem, el jutge Llarena, vam veure que estava molt preocupat pel relat que es crea a la premsa, no? Amb el canvi de data de l'Anna Gabriel, no? Estava preocupat de a veure si se va a pensar la gente que he sido yo el que ha cambiado, explicarlo bien, que vuestro abogado tenía otro juicio y por eso se ha producido el cambio. O sigui, està molt pendent del relat mediàtic de tot això. I aleshores el que hem de fer nosaltres és tenir un relat conjunt.
Però li va demanar que digués alguna cosa o que insistís en alguna cosa, a part del canvi de data de la declaració d'Anna Gabriel, que havia de declarar Mireia Boya, recordem-ho, i com que el seu advocat, que és Benet Salellas, sí, té un altre judici, doncs automàticament hi ha un canvi de data, que és el 21.
Sí, o sigui, va insistir en que ho expliquéssim bé, perquè vull dir, no podia ser que la premsa malinterpretés una qüestió judicial. Aleshores, algú que està tan preocupat pel que es diu d'ell i de tot aquest judici a fora, això ho hem d'aprofitar. Aleshores, estratègies jurídiques processals diferents, o lleugerament diferents, totes són legítimes, poden estar sota el mateix paraigua d'aquesta causa general si l'expliquem amb criteris polítics. I això és el que hem d'aconseguir.
Mireia Boya, li va preguntar a Pablo Llarena per la violència en les manifestacions, per l'actuació dels Jordis, és a dir, hi va haver allò preguntes que anessin en la direcció d'alguna cosa que li pugui donar a Pablo Llarena eines per saber realment què passa al carrer, perquè vostè segur que va viure el mateix dia 20 i 21 el 20, tot el dia, el que va passar al carrer davant de la seu de la CUP, on no hi va haver violència i on hi va haver un setge policial intens, no?
Sí, vam estar molta estona parlant dels fets del 19 i del 20 de setembre. El 19 va ser davant d'un impost a Terrassa, i el 20 de setembre, doncs, davant d'Economia. I jo en tot moment vaig defensar aquesta no violència. Fins i tot li vaig explicar que si hi havia algun acord transversal de tot l'independentisme, de tot el sobiranisme, era haver optat per la no violència com a estratègia política per fer avançar aquest procés. I vam parlar molt de fets concrets. Davant d'Economia, jo li vaig dir que l'atestat de la Guàrdia Civil era totalment interessat perquè no estava complert. Faltaven alguns incidents que no s'havien reflexat. El setge, l'intent d'assalt a la seu d'un partit polític, de la CUP, el 20 de setembre, sense ordre judicial, que va provocar que 300 persones estiguessin allà amb una actitud molt violenta, cantant i ballant. I que si això pensava que era violència, doncs estava molt equivocat. I els fets que van passar a Calella quan un grup de policies nacionals de paisà van sortir amb porres extensibles per la nit a caçar independentistes, o quan uns altres policies, els manifestants que estaven a baix a l'hotel dient volem votar, els dies abans del referèndum, doncs ells es van dedicar a pixar pel balcó a sobre de les dones, els joves que estaven allà. Això és la violència.
I això li va poder explicar bé.
Sí. Sí, li vaig explicar així. Després vam parlar, per exemple, dels atestats, no? Dels recomptes de ferits. O sigui, per una banda, gent amb ferides greus, com el Roger Espanyol, que va perdre un ull, més de 1.000 ferits, i després aquest recompte que va presentar el senyor Zoido, on els policies nacionals, doncs, hi havia lesions com m'he trencat una ungla.
Mm. O de sobreesforç, em sembla, sí, que era la paraula que s'utilitzava.
Clar, és, no? Que si estàs 4 hores fotent cops de porra, doncs és normal que facis sobreesforços.
Mireia Boya, vam parlar, per tant, dels episodis del 20, del dia 1 d'octubre, perquè, clar, una de les acusacions directes és contra els Mossos d'Esquadra de Diego Pérez de los Cobos. També li va preguntar a Pablo Llarena per l'actitud dels Mossos d'Esquadra.
Sí, jo vaig tenir ocasió d'explicar-li la meva experiència al meu col·legi electoral a l'ES, a la Vall d'Aran, que va ser tancat per part dels Mossos. I els Mossos van venir cap a les 7 del matí. Crec que vam estar com unes 3 hores o 3 hores i mitja dialogant per a que no el tanquessin, no? Perquè la gent volia votar. Els Mossos no anaven vestits d'antidisturbis, a diferència de la policia i la Guàrdia Civil, cosa que indica una intencionalitat violenta. I finalment van tancar el col·legi i no hi va haver cap tipus ni de ferit, ni d'enfrontament, ni de res. Per tant, aquí es demostra qui tenia intenció de carregar, de pegar, i qui, doncs, complint l'ordre que tenien, que tampoc la comparteixo, evidentment, doncs, amb el diàleg, doncs, va aconseguir tancar aquell col·legi i bueno, la gent va anar a votar en un altre lloc, no? Perquè hi havia el cens universal.
Esteu sentint a Mireia Boya, que va ser diputada de la CUP, que ahir va comparèixer davant del Tribunal Suprem. Ens està explicant les preguntes i el que ella li va poder explicar a Pablo Llarena, aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. Mireia Boya, i quan vostè li va dir a Pablo Llarena, escolti'm, això no se soluciona d'altra manera que amb urnes i diàleg, ell li va preguntar, com ara deia Marta Pascal a La Vanguardia de l'entrevista, diu, un govern estable dins de la legalitat, li va demanar que es comprometessin si vostès donarien suport a un govern dins de la legalitat, li va preguntar quins plans tenien juntament amb Junts per Catalunya i Esquerra?
No m'ho va preguntar, però igualment jo tenia clar que no li contestaria, perquè els fets pels quals estic imputada, doncs, van fins al dia que se'm va notificar, que és el 22 de desembre. A partir d'aquí ja és futurible, no? Ja són opinions personals, no són fets objectius pels quals jo pugui ser jutjada. De la mateixa manera que tampoc em pot preguntar per la meva ideologia. O sigui, jo em puc negar a contestar les qüestions ideològiques. I aquesta és, bueno, és una estratègia jurídica
però,
que...
Però no li va preguntar a vostè. Però vostè, senyora Boya, vol la independència de Catalunya? No li va caldre, perquè vostè ja li va dir, no?
Clar, jo vaig dir, si llegeix el meu programa electoral, que la Junta electoral va avalar, que no el va anul·lar, diguéssim, i pel que la gent ens va votar, doncs ja ho diu molt clar. Nosaltres volem construir una república. No volem destruir res, volem construir una república.
Però aleshores com arribarà un acord amb Junts per Catalunya i Esquerra? Perquè Marta Pascal en aquest diari diu que hi ha d'haver un govern estable dins de la legalitat. La república no és legal.
Jo no sé com van les negociacions entre Junts per Catalunya, Esquerra, quin és el paper del PDeCAT, però en tot cas, vull dir, reafirmo una altra vegada, les eleccions del 21 de desembre hem tornat a presentar un programa electoral que era bastant clar i que el que recull és la legitimitat d'aquell 1 d'octubre on més de 2 milions de persones van votar i el 21 de desembre on en aquestes eleccions imposades, doncs, l'independentisme ha tornat a guanyar. Aleshores, es pot fer una república dins del marc legal i constitucional espanyol? Jo crec que no.
No, diu que no sap com van les negociacions de Junts per Catalunya i Esquerra. Els oients del matí de Catalunya Ràdio tampoc, perquè no els hi podem explicar al marge de les declaracions. No tenen informació? Perquè vostès... Fins avui la gent pot votar al secretariat nou de la CUP, a la qual Mireia Boya a concórrer de manera individual, com ho fa Lluc Salelles, per exemple, a part de les dues llistes d'endavant i Poble Lliure, no sé si dir-ho així,
no,
perquè prendrem mal, no?
No és així, no és així.
Bueno, no és així. Dues llistes diferents que hi ha. Però fins avui poden votar, no, encara?
Sí.
Els ciutadans que vulguin i que són militants, que fa 6 mesos que estiguin al corrent de pagament, etc. Però, per tant, vostès deuen estar informats, no?, de com van les negociacions.
El gruix de les negociacions les està portant Junts per Catalunya i Esquerra, i nosaltres el que hem dit és, bueno, pues que intentin posar-se d'acord i aleshores ho expliquem i que comencem a fer reunions a tres per posar fil a l'agulla.
Clar, quan Marta Pascal parla d'un govern estable dins de la legalitat, és evident que no pensa en Carles Puigdemont.
Per fer què és aquest govern estable? O sigui, el contingut és molt més important que el nom de la persona i el format final del govern, no? O sigui, què és el que hem de fer? Perquè nosaltres, pues això, no? El programa electoral, volem fer una república.
Creu que s'està parlant prou clar o que estem... la gent que els va votar vostès, que va votar Esquerra o que va votar Junts per Catalunya... li estem dient prou clar quin és el conflicte que hi ha al darrere d'aquestes negociacions?
Ho desconec. Jo el que veig és que està agafant un protagonisme excessiu la part antirepressiva. I és important, perquè tenim 4 presos polítics, tenim 5 persones que estan a l'exili, tenim més de 900 persones que ja tenen obertes causes judicials diverses per delictes d'odi, per altres fets, no? I que d'alguna manera és estratègia de l'Estat espanyol, no? Jo escampar una mica tots els processats perquè no es vegi la magnitud de la repressió de l'Estat. Però la presó i l'exili no han de ser el centre de la política. És important, no l'hem d'oblidar, l'hem de treballar, hem de tenir una estratègia coordinada, però la política ha de ser autònoma, diguéssim. O sigui, els partits no poden renunciar als seus programes electorals, pels quals la gent els hi ha votat, per culpa de la repressió.
D'acord, però ara necessito passar això per la traductora. Això vol dir que hem de continuar o no discutint-nos sobre com investir Carles Puigdemont?
Crec que seria molt més fàcil, al final la pregunta és allò que ens intenta imposar al govern de l'Estat espanyol i que diu que no és constitucional, ho acceptem o no ho acceptem?
Però també li he de dir que avui la premsa recull, és el País, diu que començaran a prendre decisions en matèria d'educació, en matèria de segurament també de salut, i no cal dir-ho en matèria de comunicació també, però per tant a través del 155, mentre no hi hagi govern, treballaran.
Clar, és que l'objectiu és que hi hagi govern tan aviat com sigui possible i aquestes actuacions ja les estan fent i les fan des de fa molt de temps, no? Aquesta setmana, aquesta sentència del Constitucional que anul·la l'ús preferent de l'occità, és greu, o sigui, és matar una llengua. Doncs, primer l'occità, però és que després ve el català, el discurs públic de Ciutadans ja és aquest. Aleshores, sí, és urgent tenir un govern per a que s'aixequi el 155. Ja veurem si realment l'aixecaran segons el tipus de govern que tu facis. Jo no ho tinc tan clar i ho desconec, però crec que l'Estat espanyol ha vist que el 155 és una arma molt potent per controlar els catalans i que, a banda, la repressió pot funcionar perquè determinats líders polítics doncs, perdin pes, perdin credibilitat, és a dir, ho estan utilitzant una mica per desmuntar tots aquells líders, no només polítics, sinó també del món de la comunicació, de la societat civil en general, doncs per perdre'ls, perquè l'independentisme es quedi sense aquelles cares visibles que el poden fer avançar. Aleshores, en aquest sentit, potser torna a ser l'hora de la gent. No? En el món independentista, la gent dona un pas i aleshores els polítics en donen un altre. Doncs l'últim han estat els polítics, amb aquesta declaració d'independència que no ha estat efectiva. Doncs potser ara és un altre pas de la gent, que s'ha d'autoorganitzar, s'ha de mobilitzar, i en aquest sentit l'ANC, Òmnium, els CDRs són estructures autoorganitzades, transversals, que han de tenir certa importància i no només en el discurs antirepressiu, sinó en el de construcció de la república.
Pablo Llarena li va preguntar pels comitès de defensa de la República?
No, no em va preguntar. No em va preguntar i mira que ho tenia preparat perquè em pensava que me'n preguntaria.
Era lògic.
Sí. Sí,
perquè si els, en altres interrogatoris han sortit els comitès de defensa de la República.
No? Sí, sí, el que passa és que com que només vaig contestar les preguntes del Pablo Llarena, perquè és ell el que m'ha...
El que feia les preguntes.
No, o sigui, jo entro a la causa, els sis que estem ara i que hem de declarar, entrem a la causa perquè ell ho decideix, no perquè ho demana la Fiscalia. Aleshores jo vaig dir, pues, ja que és vostè que ha decidit que jo estigui aquí avui, doncs només li contestaré a vostè. En part perquè la Fiscalia també està polititzada i està sota les ordres de l'Estat que vol criminalitzar un procés democràtic. I després als advocats de Vox li vaig dir que jo a l'extrema dreta doncs, no contesto preguntes. Aleshores, només li vaig contestar a ell per això, no? Perquè és ell el que ha demanat que jo sigui investigada.
Us he de dir que hem tingut una entrevista amb Mireia Boya, que se la veu completament serena, tranquil·la, després de passar per un tribunal que no li fa gràcia a ningú, li passi el que passi, i que podia ser que no tornés. No van demanar mesures cautelars i li va explicar, d'alguna manera, va parlar amb el jutge després del per què, perquè la por de que Mireia Boya no tornés ahir, i era prova d'això, és que hi va haver una rebuda important a l'estació i la gent estava neguitosa, però torna o no torna, no? Mm. Hi havia gent que volia saber, perquè a ningú li agrada, pensi el que pensi, Ciutadans, PP, PSC, que hi hagi gent a la presó, no?
Jo ahir vaig agafar l'AVE amb una bosseta, amb dues mudes, perquè, bueno, sí, estava molt mentalitzada de que podia dormir a la presó i ho acceptava. Era la meva decisió i la decisió també col·lectiva de l'organització. I en aquest sentit, si vaig fer la declaració que vaig fer, també en bona part va ser per la reacció de la gent. Després de la roda de premsa que vaig fer a Lleida dilluns explicant que aquesta era la meva decisió, ha estat brutal com s'ha volcat la gent per donar-me ànims, suport, solidaritat. Per tant, estic infinitament agraïda. Però jo estava mentalitzada. I ho vaig fer primer per convicció personal, segon perquè forma part de l'estratègia dins de la CUP, i tercer perquè creia que em portàvem uns mesos així una mica perduts i jo em trobava molta gent pel carrer amb un cert desànim, no? Amb un cert sentiment de no estic entenent el que està
bueno,
passant.
Abans li deia, no? És que si no ens ho expliquen, evidentment no ho sabem,
clar,
no?
I vaig considerar que un gest de dignitat era importantíssim. O sigui, entrar al Tribunal Suprem somrient i amb el puny alçat, encara que m'hi quedés al vespre, s'havia de fer, però ja no per mi, sinó pels més de dos votants del referèndum de l'1 d'octubre.
Avui, aquest matí, tornava a insistir que hi ha 2.300.000 persones que el dia 1 d'octubre van anar a votar, que se la van jugar, evidentment, perquè es van trobar amb l'escenari que es van trobar, i que ara no tenen resposta política. Vostès, quan es troben, jo vaig aconseguir un dia Carles Riera, que era aquí en Francesc Dalmases, i també Ernest Maragall, tenir-los tots tres, però sembla ser que ha sigut el primer i l'últim dia d'ençà que van guanyar aquestes eleccions, l'independentisme, no? Estan realment desorientats i tocats, no?
Jo insisteixo, no sé com van les negociacions i per tant cal esperar. Jo l'única cosa que espero és que s'hi posin ràpid, que arribin a un acord i que doncs s'investeixi president i es formi govern tan aviat com sigui possible, perquè és el que està esperant la gent i és pel que la gent ens va votar.
I el criteri de Mireia Boya és imprescindible que sigui Carles Puigdemont o no?
Cal veure la fórmula. Ja quan van fer el pas al costat a l'Artur Mas, doncs la CUP va proposar múltiples fórmules per trobar una sortida. És a dir, podem tenir molta imaginació.
Doncs estarem amatents, perquè està clar que no ens dirà res més enllà. Mireia Boya, moltes gràcies. Gràcies per matinar, després d'un dia ahir realment intens i de molts nervis. Gràcies per ser aquí.
Jo, sí, ja per acabar, o sigui, la gent està molt contenta i que bé que hagis tornat, i a mi em sorprèn perquè, primer, jo no estic contenta perquè hi ha quatre persones que estan a la presó i cinc a l'exili, i segon, perquè estem fent excepció una cosa que hauria de ser normal, que és la llibertat.
Aquest matí dèiem, és notícia Mireia Boya perquè ha tornat. I per tant...
El normal era no haver d'haver anat a Madrid.
Mireia Boya, moltes gràcies, que tingui un molt bon dia.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.